Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit. Us informa Jaume Brufau. A pocs dies, dimecres, per la constitució del nou Parlament de Catalunya, Carles Puigdemont demana tirar endavant amb la investidura per restituir les institucions catalanes suspeses per l'aplicació de l'article 155. En una intervenció aquest dissabte al Consell Nacional del PDeCAT, des de Brussel·les, Puigdemont ha alertat del risc que l'oposició a l'estat espanyol vulguin impedir el mandat de les urnes del 21 de desembre i protagonitzar el que ha qualificat de frau democràtic.
Que no ens confonguem, que l'arbre no ens tapi el bosc. És veritat que hi ha debats de procediment, és veritat que hi ha debats reglamentaris, tot això és molt interessant, però el que en cap cas es pot subvertir és l'ordre democràtica que els ciutadans ens han donat a través de les urnes. I és feina nostra de complir el més fidelment possible i la manera més eficaç amb aquesta ordre.
Abans del discurs de Puigdemont, Artur Mas s'acomiadava de la presidència del partit demanant unitat a PDeCAT i Junts per Catalunya per sumar els dos projectes de cara al futur.
Interpreteu el meu pas al costat, no? El que jo ara dimiteixi de la presidència del partit, sobretot en aquesta clau, en la mesura en què jo pogués ara representar un TAP perquè aquesta expansió es pugui fer i aquesta fusió entre el PDeCAT i Junts per Catalunya es faci amb totes les conseqüències, en la mesura en què jo pogués representar un TAP, ja no hi seré.
Al final del Consell Nacional, Neus Munté assumir la presidència en funcions de la formació. D'altres qüestions, en un format una mica més breu, Ciutadans no descarta portar al Tribunal Constitucional la investidura del president de la Generalitat si no s'ajusta a la llei. Fernando de Páramo és el portaveu adjunt de la formació.
Nosotros primero lo que vamos a ver es qué ocurre, vamos a estar atentos a ver cuál es finalmente lo que ocurre y por supuesto que no descartamos presentar un recurso al Tribunal Constitucional, impugnar de forma legal todo aquello que suponga saltarse las leyes o, como digo, un despropósito jurídico y también que va contra el sentido común de los ciudadanos.
Aquest dissabte s'ha fet a Barcelona el polèmic congrés Un món sense càncer, allò que el teu metge no t'està explicant. El Col·legi de Metges de Barcelona assegura que ells són els únics professionals amb la formació necessària per fer un diagnòstic i per decidir el tractament d'una malaltia. El Departament de Salut ha obert un expedient informatiu, mentre que des de l'organització han afirmat que ells no volen substituir els tractaments tradicionals, sinó fer un paper preventiu amb estils de vida saludable. Rescatades al mar d'Alboran entre el Marroc i Andalusia diverses embarcacions amb uns 150 immigrants a bord, els més de 100 immigrants de dues pasteres que havien sortit d'una platja pròxima a l'Oceima, els han portat al port de Màlaga on els han atès la Creu Roja. La cinquantena que anaven a l'altra embarcació i que havien sortit d'una localitat pròxima a Melilla els han portat a Almeria i també han estat atesos. Un espectacle piromusical a la plaça del Mercadal de Reus ha tancat aquest dissabte al vespre els actes de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2017. Durant l'últim any, la ciutat ha organitzat gairebé 700 activitats i ha sumat 200.000 espectadors. La capital del Baix Camp ja ha passat el relleu a la del Bages, a Manresa, però anem a Reus, Roger Segura.
Centenars de persones han vibrat amb un muntatge festiu que ha inclòs pirotècnia, foc de proximitat, música en directe i projeccions d'imatges i vídeos de tot el recorregut cultural de Reus durant l'any 2017. Durant l'espectacle, uns ballarins han actuat des de les alçades, penjats de la façana de l'Ajuntament, mentre que el tenor reusenc, Carles Ivan Borràs, ha cantat des d'una de les balconades de la Casa Navàs. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, se n'ha mostrat satisfet.
Ha estat un any en què la ciutat de Reus ha fet una ebullició en el que és la cultura catalana i la nostra cultura com a ciutat, perquè certament hi ha hagut molta participació, molta presència de la ciutadania en els actes.
El president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, subratlla els èxits de la candidatura reusenca.
Ens dona a tots força per veure que el futur del país i el futur de la cultura d'aquest país és el que Reus 2017 ens ha indicat. Treballar conjuntament, esforçar-nos col·lectivament i l'èxit està, sens dubte, assegurat.
I després de Reus, ara és el torn de Manresa, que obrirà la seva capitalitat cultural el 20 de gener.
El Barça es pot situar aquest diumenge 19 punts per sobre del Madrid a la Lliga de Primera Divisió després que els blancs han perdut per 0-1 contra el Villarreal. Els blaugranes jugaran al camp de la Real Societat. A segona, Almeria 1, Nàstic 1, Reus 0, Lugo 1 i Barça B 0, Valladolid 1. I a la Lliga de Campions de Waterpolo, Partizan 5, Atlètic Barceloneta 15 i Prorreco 13, Sabadell 5.
Fins aquí les notícies.
Aito Kortormit, est de Groenlàndia, Francesc Bailón va batre el seu rècord de fred, 68 graus sota zero.
És un d'aquests jocs que quan arribes penses que allà és tan fàcil la mort com difícil la vida.
La vida extrema a Groenlàndia, amb l'antropòleg especialista en l'Àrtic, Francesc Bailón.
Els viatgers de la Gran Anaconda, la matinada de dissabte a diumenge a Catalunya Ràdio i tota la setmana a catradio.cat.
L'audiovisual.
I aquí ens teniu, amb en Sergi Cotillas i en John Williams, seguint endavant en el nostre viatge a través de la trajectòria del gran compositor. Aquest compositor que ens ocuparà tota la temporada i que, des del començament, amb aquestes cinc notes musicals d'Encuentro de la tercera fase, sembla que ens il·lumina permanentment. El que passa que, clar, com vam començar pel començament, hem vist l'aprenentatge, primers intents, segones experiències, etc, etc, fins arribar al moment en què comencen a caure les grans superproduccions, els grans Williams famosos. I també hem de dir-ho, les millors mostres de la seva versatilitat i flexibilitat. Perquè, com que fem aquesta... aquest recorregut de la seva trajectòria a través de l'ordre cronològic de les seves bandes sonores, anem fent pica-piques estranys, no? El cas és que en un moment en què encara busca els marcs ideals per a la seva concepció de la música de cinema i, de fet, entendre's a si mateix, fa una banda sonora per una pel·lícula que es diu Conrack, que no us sona de res, perquè és un film del Martin Reed del 1974, Martin Reed, director també de la preciosa Rises i Làgrimes que escoltàvem l'altre dia, que a partir d'un llibre de Pat Conroy protagonitzada per John Voight, el pare d'Angelina Jolie, que interpreta el paper de l'autor de la novel·la Pat Conroy en el moment en què va ser professor a una illa només habitada per negres a Carolina del Sud, en una època en què el racisme encara era fortíssim, no? Era una pel·lícula, doncs, que el que intentava era ser pacifista, humanista, d'arrels cristianes i gairebé la història d'un missioner modern, que és el que interpreta John Voight. Amb aquest context determinat, John Williams fa un tema musical de concòrdia i respecte humà, amb un preciós solo de guitarra. Una raresa per començar el programa d'avui. Conrack, el tema principal de Conrack, de John Williams.
Thank you.
Maca, oi? Sabia que us agradaria. Bé, doncs penseu que és com el concierto d'Aranjuez de John Williams i que John Williams, paulatinament i de tant en tant, aborda el món de la música folk americana, l'incorpora i, a més, el fa fluir molt bé enmig de la seva potestat com a músic i les seves línies melòdiques que aniran en augment a partir d'ara. I prepareu-vos, perquè ara ve una pel·lícula, el mateix any 1974, que es diu The Sutherland Express, Loca Evasion, que és la primera de Spielberg. Sí que abans hi va haver Duel, El Diablo sobre Ruedas, però era una TV movie que es va estrenar en cinemes. Però aquesta sí que va ser la primera vegada, és històric, que van col·laborar junts John Williams com a músic, Steven Spielberg com a director de la pel·lícula. I no és la més coneguda ni de lluny. Aquesta pel·lícula, interpretada per Goldie Hawn i William Atherton, es basava en un cas real del 1969 que va tenir lloc a Texas, un matrimoni fugit de la presó que intenta arribar perseguits per tota la policia de l'estat a un lloc per defensar i lluitar pel seu fill que els hi volen retirar la pàtria potestat. La banda sonora és breu, el tema principal que escoltareu compta amb l'harmònica solista genial de Gene Tootes Thielemans, una llegenda, i és un tema south, mig blues, mig gospel, per entendre'ns, però que és una aproximació claríssima a la Deep Voice of America. Thank you. Meravellós. No oblidem mai que John Williams és un compositor 100% americà, i això sempre està present malgrat l'evolució de la seva música i la seva inspiració a vegades en maneres musicals centroeuropees. I bé, doncs, després d'aquestes dues mostres de pel·lícules petites però realment perfumades, arribarem a una gran sobreproducció, perquè John Williams es va convertir tot d'una en el rei del cinema de catàstrofes, que va consolidar el seu poder dins de la indústria. Hi ha pel·lícules caríssimes, com aquell Terremoto, Earthquake, de Mack Robson, del 1974, amb Charlton Heston, Ava Gardner, Lorne Greene, Genevieve Bijoult i George Kennedy, que venia de l'aeropuerto i aquí tornava a ser l'home paradot, l'obrer, diguem, de la història, molt americà, el Terremoto, també. Una pel·lícula sobre la por californiana a les plaques teutòniques, és a dir, la por als terratrèmols, que de tant en tant es repeteixen. Per això van inventar un sistema que es deia Sensor Round, que sentireu al començament dels crèdits, però que, clar, no us farà l'efecte que feien el cinema amb aquells greus absolutament desatats que deixaven que els veïns dels edificis on hi havia els cinemes es pensaven que realment havia arribat el terratrèmol a Barcelona. Molt sovint la pel·lícula no tenia música, perquè la feien callar precisament perquè el soroll del Sensor Round doncs sonés lliure i no interferissin, no? La banda sonora, doncs, és allò característic en aquella època, més encara el 1974. Els títols de crèdit és una manera d'homenatge a la ciutat de Los Angeles, claríssima. Després hi ha un tema que es diu Miles sobre rodes, és un tema jazz funky, estrany en la trajectòria de John Williams. Després hi ha el tema d'amor, que té alguns punts en què encara ressona la influència de Mancini, lleument encara apareix, no? I finalment el tema de la ciutat dorm, que és el gran requiem final pels morts del terratrèmol. Són temes molt diferents que inclouen molt jazzy i també la il·lustració del dinamisme de la ciutat. Aquí teniu Terratrèmol, he dit terratrèmol, Terremoto de John Williams.
l'audiovisual.
Doncs aquí ens teniu, seguim endavant, picant pedra, evidentment, amb la trajectòria de John Williams, que ens diu, fixeu-vos, és increïble, eh? Les tres bandes sonores que hem escoltat són del 74 i encara va tenir temps de fer una superproducció més. La següent, la més important potser d'aquell període, aquell The Towering Inferno, El Colosso en Llames, dirigida per John Guillermin. Encara recordo l'espectacular estrena al cinema Urgell de Barcelona, amb el carrer Urgell tallat perquè els bombers de Barcelona fessin una superexhibició amb les escales d'incendis i tot el desplegament, perquè clar, era una pel·lícula on els bombers eren els herois de la història, no? Paul Newman era l'arquitecte, era bo, però havia fet un edifici amb problemes perquè William Holden, que era l'empresari que l'havia pagat, havia retallat per tot arreu i passava el que passava. Steve McQueen era el cap dels bombers, i William Holden, Faye Dunaway era la noia de la història, filla de William Holden i nòvia del Paul Newman. I després hi havia, era un blockbuster ple d'actors de repartiment de luxe en frase. Sortien, dient la frase i es cremaven. Fred Astaire, Jennifer Jones, no sortia George Kennedy, bé, una cosa molt així. L'incendi molt divertit, perquè hi sortien moltes flames de les finestres, però fum no. I això després de l'11 de setembre hem descobert que és impossible, sobretot en aquella època en què tot eren plàstics i moquetes. Però bé, diguem-ho clar, no importa, l'important era veure com s'ho manegaven. Doncs John Williams s'ho va manegar autosuperant-se amb una música que realment està molt bé, molt de l'època. El primer tema és el tema principal, molt dinàmic, molt americà. Diu, podem amb tot, no? És la mentalitat del tema, no? I comença a fer ús d'un sinfonisme clàssic total que serà la seva gran aportació posterior. El segon tema que sentireu és el somni d'un arquitecte, és a dir, és el tema de la glòria del gratacels, monumental i amb orgull. I finalment, col·locant els explosius, i final és tota la llarga seqüència de suspens, accions paral·leles, actes heroics i perill imminent que viuen els personatges. És una mena de suma de fragments descriptius claríssims amb moments que tenen una clara inspiració en un mestre de les bandes sonores com era Alex North. Així que, vinga, anem-hi, endavant, pugem al cotxe de bombers i sentim la banda sonora del Colosso en Llames.
Thank you.
Tanquem 1974 amb aquest El Coloso en Llamas, de John Williams. Entrarem al 75, ja us aviso que la setmana que ve, en el 75, arribarem a la banda sonora crucial de la seva carrera, la que té més dents, no dic res més. Però abans, l'any 75, i per tancar el programa d'avui, Licència per matar, de Iger Sanction, que no és James Bond, és Trevanian, i és Clint Eastwood, professor i assassí a sou, amb dots per l'escalada, escala l'Eiger, on hi ha el clímax de la pel·lícula. Surt George Kennedy i un John Williams que fluctua entre el sinfonisme, el pop i el jazz habitual, amb un tema molt èpic, un recull d'idees mozartianes per jugar, i un tema de jazz molt vibrant i modulat, però d'instrumentació delicadíssima com a tema d'amor. Amb alguns dels temes d'aquesta banda sonora, tanquem l'audiovisual d'avui.